Saps que avui és el dia de la creativitat i de la innovació, Dia Mundial. Se celebra el 21 d'abril i té com a principal objectiu posar de manifest tot el potencial creatiu de les persones a nivell mundial. La data va ser triada perquè és el dia en el que va néixer un dels personatges més creatius i influents de la història, Leonardo da Vinci. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, bon dia, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 21 d'abril, avui, quin dia més maco, el dia de la creativitat i de la innovació. Sort en tenim dels creatius i sort en tenim encara de la gent que segueix innovant amb totes les carències d'inversió que hi ha avui en dia. Un gran dia avui. Parlo d'això, dels dies mundials. Demà també és un dia clau, vital, perquè demà, ja en parlarem, és Dia Internacional de la Mare Terra. I, vaja, o sigui, és on vivim, és la nostra casa, o la cuidem, que no ho estem fent massa bé, alguns, o ens quedarem sense llar. I després tot serà laments, que ja sabem com funciona això. En fi, són les 12:21 minuts, hores d'ara. A la ciutat de Lleida podem dir-te que ahir van caure 4,4 litres, aquest matí 2, per tant ja són més dels 5 que havien plogut fins ara, i que ens acostem als 16 graus. Buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el cap de l'oposició i regidor del partit del PSC, Fèlix Larrosa, de l'Ajuntament de Lleida. Amb ell parlarem de temes interessants com el tema de l'Albert de Pardinyes, del tancament de les escoles bressols del Clot i també de les pujades d'impostos municipals. Escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i a partir de la una parlem de noves tecnologies. Ahir, event d'Apple, on va presentar nou ordinador, nou iPad i d'altres històries. En parlarem a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I després ens n'anirem directes cap a les dues amb la nostra tertúlia de dones amb veu de dona, on parlem de tots els temes d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Abans, però, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, s'ha acabat lleugerament una mica la sequera. Una mica, no res. Lleugerament, ja ho sé. En algun punt ha caigut força aigua, de totes maneres, eh?
Durant ahir a la tarda van caure els xàfecs, el més intens de tota Catalunya. Fins i tot es va caure al Matret, a l'extrem sud del Segrià, al sud de Lleida, 31 litres ahir, més 3 avui, 34 és el que té el registre més gran. Després tenim altres de 15 a la Granadella, perquè hi va haver un nucli tempestuós al voltant de la Granadella, 20 al Soleràs, 16 al Carràs, 13 a Bellaguarda, a Lleida, entre 6,4 on estem, a la zona de Granons Arboretum, i 10 a la Femosa, a l'altre costat de la ciutat, més a llevant. I per avui esperem un dia entre núvols i clarianes. Ara estan creixent nuvolades, que de cotoflux, d'estes que tiren cap amunt, i podrien caure xàfecs dispersos, esporàdics, irregulars, a un lloc plou, en altre no plou una mica, en altre plou una mica més, sobretot més cap al Prepirineu i la cara sud del Pirineu, és on podrien caure aquests xàfecs dispersos durant la jornada d'avui. Les temperatures frenades al voltant de 19-20 graus, si surt el sol una mica més, tenint en compte que estem a la segona quinzena d'agost per la inclinació del sol, sí, i la radiació solar, però si n'hi ha núvols, doncs no tant. De cara a demà, també un altre dia variable, amb núvols, clarianes i alguns xàfecs menys generals i menys intensos, i el que ja anunciem és que ja tenim gairebé garantit el 99% el divendres.
El Sant Jordi.
Sant Jordi garantit, en que no plouria, en què lluiria el sol i s'enfilarien les temperatures màximes entre 20 i 24 graus, d'un-hi-do la tarda. Serà per sortir a voltar i passejar i regirar llibres a l'aire lliure.
No, i a l'aire lliure, tothom amb distàncies,
jo avui etc. Vaig estar ahir i avui buscant un llibre, no l'he trobat, l'he tingut que encomanar, i ja t'ho diré el dia 23 qual és el que he comprat.
Vale, pues ja m'ho explicaràs. Armando, parlem demà, gràcies.
Sí, demà, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Quin llibre serà? Estarà relacionat amb la meteorologia? Ah, no sé, si l'Armando desconnecta algun moment de la seva feina o la seva vida és la seva feina, no ho sé, En fi, divendres ens ho dirà. A veure quin llibre s'ha buscat l'Armando. Va, comencem parlant de successos. Per desgràcia, hem de parlar d'un altre accident amb un tractor involucrat. Aquesta vegada per mala sort, eh? Per molt mala sort. L'accident, un agricultor de Maials de 57 anys va resultar ferit crític ahir dimarts al migdia, al ser atropellat pel seu propi tractor en una finca a Serós. L'accident es va produir per causes desconegudes cap a les 12 del migdia, però tot sembla indicar que estava en una zona d'oliveres, la víctima es va colpejar amb una branca, va caure a terra i una roda del tractor li va passar per sobre. Ell mateix, ferit, va poder alertar els serveis d'emergència i fins al lloc dels accidents, a la zona de Mas del Cafè, que està propera al Segrià Sud, entre Serós i Maials i Almatret, van acudir tres dotacions dels bombers, diverses patrulles de Mossos, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM, que es va desplaçar des de la base de Trem. L'home va patir ferides de gravetat i va ser evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova en helicòpter. El pronòstic era crític, segons el SEM. Autèntica mala sort, però vaja, que cada any tenim un degoteig de víctimes amb un tractor implicat, tot i que en aquesta vegada doncs, és la mala sort. També han estat detinguts dos homes que els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta matinada, dos veïns de Lleida, un de 32 anys i de nacionalitat veneçolana i un altre de 28 i nacionalitat marroquina, com a presumptes autors d'un robatori amb força en una botiga del carrer Bisbe Ruano a la capital del Segrià. Un veí ha avisat a la policia cap a un quart de dues de la nit en sentir forts cops procedents de l'establiment. I l'Ajuntament d'Aitona ha incorporat aquest mes d'abril dos agents municipals que faran tasques de seguretat, prevenció i vigilància durant tot l'any. Des del consistori informen que s'ha creat aquest nou cos municipal coincidint amb l'inici de la nova campanya de recollida de fruita que, com cada any, portarà al municipi un nombre important de temporers que faran augmentar exponencialment la xifra de població a la vila durant els mesos de l'estiu. I parlant ja de temes relacionats amb la pandèmia, els hostalers han criticat l'arbitrarietat del govern per crear compensacions econòmiques per al sector cultural pel confinament comarcal i no fer ajuts similars per a l'hostaleria. Mostrem novament el nostre enuig per l'arbitrarietat en les decisions del govern, més pendents de la crítica mediàtica per sectors que tenen facilitat en ser-hi presents que en decidir mesures igualitàries per a tots els sectors afectats i als territoris. S'han afirmat des de la Federació d'Hostaleria de Lleida, la Federació de les Comarques de Girona, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. El sector diu que entén l'ajut de 7,2 milions d'euros a la cultura, però exigeix mesures similars pel seu sector, que ho està passant molt malament. Salut porta a terme avui dimecres un cribatge poblacional a Tàrrega. Es tracta del primer municipi on es fa mitjançant proves PCR d'automostra, tal com ja s'ha efectuat en escoles i universitats. S'adreça a persones entre 18 i 65 anys, especialment aquelles que hagin tingut contacte estret amb positius de Covid-19 en l'àmbit laboral, després que s'hagin diagnosticat els darrers dies una elevada xifra de nous casos al municipi entre treballadors de petites i mitjanes empreses. S'han inscrit 165 persones i tenint en compte que encara queden places disponibles en les diferents franges, des del consistori han fet una crida a través de les xarxes socials perquè aquelles persones que no s'havien apuntat també puguin fer-se la prova. Salut comunica que en les darreres 24 hores ha trobat 159 nous positius per prova PCR a la província de Lleida. Són 176 les persones que segueixen hospitalitzades, 7 menys que ahir dimarts, però es mantenen els crítics a la UCI en 43. Les xifres ens diuen que el risc de rebrot al Pla de Lleida ha baixat a 523 punts, que l'ART segueix per sota de l'1 a 0,98. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 577 punts i l'ART ha baixat a 1,02. I ull, perquè a nivell de Catalunya les xifres milloren moltíssim. El risc de rebrot baixa als 272 punts i ull, perquè l'ART ha baixat al 0,98.
COPE Lleida. Estàs informat.
I com dèiem al principi del programa, avui ens acompanya via telefònica el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida i membre del partit del PSC, Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Primer de tot, què tal? Com estem? Tot bé?
Bé. La veritat és que, bueno, prudents.
Sí.
De salut estem bé, estem animats. Vaja, jo em trobo molt animat, dinàmic. Aquest matí he estat visitant el barri de Cap Pont i també he rebut molts ànims per part de la ciutadans i ciutadanes que s'han adreçat a mi.
Uh-huh.
I bueno, pues això t'anima a seguir treballant amb el dia a dia d'aquesta ciutat, a peu de carrer, que és el que sempre hem fet.
Fèlix, tinc tres temes aquí sobre la taula, dels quals en parlarem. Un d'ells pot ser el que està generant més veus, és el tema de l'alberg de Pardinyes. L'alberg de Pardinyes, recordem, l'equip de govern ha decidit ubicar-lo en un solar on teòricament hi havia d'anar una residència de la tercera edat, de la qual doncs, fa molts anys que s'estava buscant finançament, però ara, a fets consumats, l'Ajuntament informa que començarà a parlar amb els grups. No sé com veieu tota aquesta història de l'alberg de Pardinyes.
Bueno, jo crec que aquí hi ha dos temes. Un és el tema de fons, és el fer un equipament d'aquestes característiques amb una concentració de serveis que és un model caduc, és un model antiquat, és un model que no vol ningú. Aquests dies nosaltres hem tingut ocasió d'anar parlant amb alcaldes i alcaldesses del Baix Segrià, en el que els hi han d'altres partits polítics inclòs, que els hi han preguntat sobre aquesta qüestió, quina opinió tenien, i tots ens han manifestat de forma unànim que ells no voldrien tenir un equipament d'aquestes característiques perquè és un model antiquat. I per tant, aquesta és la qüestió més de fons, no? De dir, el govern municipal jo crec que enganya els veïns i veïnes, així t'ho he de fer saber, perquè hi ha alguna cosa que no acabem de veure clara. Jo crec que en el fons ells el que estan plantejant és un equipament de caràcter social, amb diferents usos, i en tot cas haurien d'aclarir bé a la ciutadania què és el que volen fer amb aquest equipament, no? Però en qualsevol cas, si la idea que ells manifesten, que és fer un alberg per a temporers, aquest és un model absolutament caduc, és un model antiquat. Per què ho dic això? Perquè nosaltres defensem un model completament alternatiu, l'hem defensat sempre, i alguns diran, escolti'm, és que vostès han governat molt temps i en canvi no han avançat en aquest sentit. És que per primera vegada a la història la Generalitat ha dit que posarà 4 milions d'euros, 4 milions d'euros per resoldre aquesta situació. Ja, jo ja li dic ràpid, el senyor Álvarez, a nosaltres ens haguessin facilitat 4 milions d'euros i nosaltres haguéssim revertit aquests diners als empresaris i empresaris agràries, als empresaris de l'Horta de Lleida, per facilitar-los la implantació en els seus espais, en les explotacions agràries, espais per poder allotjar els temporers i temporeres que poguessin necessitar per la campanya, no? Per tant, fixi's bé, el govern municipal planteja una concentració de serveis pensant en 120 persones, amb una capacitat de 120 persones, és gran, però no és suficient, perquè en el fons, l'any passat, ells reconeixen que van atendre diàriament de 270 a 290 persones diàries. Per tant, què faran amb l'alberg, que se'ls quedarà petit a només obrir-lo? Què faran amb l'altra gent que es puguin atensar per requerir aquests serveis? Tornaran a obrir els pavellons de fira? Tornarem a tenir temporers dormint al carrer? És aquesta la situació? Alternativament, nosaltres el que defensem és la implantació d'uns mòduls vinculats a les explotacions agràries. Per això s'ha de fer una tramitació de caràcter urbanístic que avui hem presentat a la Comissió d'Urbanisme, i en aquestes alçades encara no sabem quin és el resultat de la votació, però és cabdal atensar l'espai d'allotjament en els espais de treball. D'aquesta manera diversifiques l'impacte, però sobretot, i al tanto amb aquesta dada que li dono, mentre el govern municipal planteja un alberg per a 120 persones concentrat en un sol espai, nosaltres plantegem un sistema de distribució d'equipaments d'allotjament per a 875 persones en els diferents camps i explotacions agràries de l'Horta de Lleida. Aquesta és la diferència.
La xifra és diferent, és molt
evidentment
diferent.
Llavors, nosaltres també diem, si la Generalitat no vol que els 4 milions d'euros no els hi doni a la paeria, que els hi doni als empresaris, que els ajudi, Perquè això s'havia fet històricament, s'havia arribat a fer, i alguns empresaris, sobretot del Baix Segre, van arribar a fer equipaments, allotjaments per a temporers. Tenim casos singulars, Fruits de Ponent, que és una gran cooperativa que tenim al Carràs, té allotjament per a temporers. Com ho va fer? Gràcies a les ajudes que en el seu moment va rebre de la Generalitat de Catalunya. Bueno, doncs aquesta és la qüestió, i aquest és el nostre posicionament. La defensa, i em sembla que estem absolutament legitimats a defensar això. Primer,
però em dóna la sensació que això s'ha decidit i es farà.
Bueno, llavors aquí va la segona cosa, la segona vessant, no, d'aquest conflicte, que són les formes. Ricard, abans he dit senyor Álvarez, ara et dic Ricard, Ricard, aquesta és la segona vessant. Han pres una decisió sense parlar-ho amb ningú. O sigui, ens han comunicat, inclòs el primer partit de l'oposició, jo que en sóc el cap de l'oposició, jo vaig fer una trucada a la nit de l'alcalde de Lleida, on em manifesta que vol tirar això endavant. I l'endemà ho vaig llegir als diaris, ho vaig escoltar en els diferents mitjans de comunicació. Per tant, com aquell que diu, ens vam enterar amb vigílies, no?
Sí.
No s'ha posat a consideració de cap comissió amb caràcter previ. No se'ns ha donat més informació. Miri, el conveni que es va signar en el marc del Saló de Plens amb el conseller Chakir El Homrani, que per cert és un dels grans desastres del govern actual en funcions, perquè ha estat incapaç de resoldre aquesta situació des del punt de vista d'humanitat, però des del punt de vista també dels drets d'aquestes persones, el vam tenir que demanar, perquè nosaltres no sabíem ni el que havia signat l'alcalde de Lleida. No s'ha donat compte amb cap comissió sobre aquest document. No se'ns ha donat explicacions a la Comissió d'Urbanisme ni a la Comissió del Dret de les Persones. I, per tant, hi ha un tema de formes, però és que la sorpresa majúscula ve quan, mira, dius que a l'oposició no li volem dir res. Pues vale, d'acord, és una forma d'actuar com pugui ser qualsevol altra, però aquestes són aquestes, la governança, la transparència, no? Aquestes són els que defensen aquests principis, com jo, però resulta que ells no els practiquen i nosaltres els practicàvem. Entre altres coses, és insòlid que avui en dia l'alcalde no hagi rebut els veïns i veïnes que defensen la residència per a la gent gran al barri de Pardinyes, no han vist a l'alcalde.
Ja. Bueno, és un tema que evidentment no s'acabarà aquí, i el problema d'això és que també polaritza les persones, que a l'any 2021 d'altres problemes tenim, com per estar penjant pancartes als balcons o insultant-nos d'uns als altres amb pintades que han aparegut al barri, que no és això el que necessitem justament ara.
Sí, però jo també t'he de dir una cosa, aquestes plataformes que s'han generat per un Pardinyes inclusiu i tot això, està absolutament demostrat que són plataformes que han originat els mateixos partits d'Esquerra Republicana i la CUP amb aquest posicionament de caràcter polític. És a dir, està demostrat. És més, les pintades, per lo que hem vist tots, i he vist fotografies, estan signades, no?
Sí.
Per les joventuts d'Esquerra Republicana. Per tant, Esquerra Republicana està manipulant els models de participació, indueix a la creació de plataformes en defensa del govern municipal. Això té molts noms, pels estalvio.
Sí, sí. Canviant de tema i seguint amb l'acció del govern, hi ha una corrent de pensament en la que molta gent truca a la ràdio o pel carret expliquen de que els partits que a hores d'ara estan a l'equip de govern, abans a l'oposició, sempre s'havien queixat de que la ciutat de Lleida era una ciutat cara pel tema d'impostos. I en canvi, ara, que estan a l'equip de govern, doncs ens trobem que hi ha certs impostos que han pujat, però en canvi el que es rep, perquè al final els impostos no són ni cars ni barats, sinó en relació al que percep la societat, però la percepció és que no es rep més del que es rebia, i en canvi els impostos han pujat. No sé si tenen aquesta percepció també des de l'oposició.
Bueno, no només tenim aquesta percepció, sinó que el que tenim és que el govern actual de la Paeria, liderat per Esquerra Republicana, en realitat és un govern claríssimament de caràcter ultraliberal, perquè per un costat efectivament ha pujat els impostos, que això vindria a ser en certa forma lògic quan tu vols finançar actuacions, inversions o l'increment de serveis a la ciutat, és així, i les persones que ens escolten han d'entendre que quan tu vols finançar les inversions, aquestes inversions han de poder tenir garantits els seus recursos. Però aquí ens està passant una cosa absolutament estranya, no? Perquè efectivament ells porten 2 anys pujant els impostos a tots els hidratants i hidratanes, però en canvi, amb caràcter general, hi ha una rebaixa dels serveis que està prestant l'Ajuntament a la ciutadania. Per exemple, han pujat els impostos, però tanquen 2 escoles bressol, com són les escoles bressol que tenen la consideració de públiques, al barri del Clot. Per tant, un barri al voltant de 10.000 habitants se quedarà sense oferta pública educativa. Però és que les escoles bressol es financien amb els impostos. Per tant, se'n financien també amb les taxes, eh? Algú que ens escolti dirà, no, que jo quan portava els nens o les nenes a l'escola bressol pagava unes taxes, sí, perquè les taxes eren una part del finançament del servei educatiu 0-3 anys. L'altra part venia per part dels impostos, no? I per tant, amb els impostos municipals contribuïm al finançament d'un servei com les escoles bressol. Amb els impostos municipals contribuïm a finançar inversions. Amb els impostos municipals contribuïm a pagar millores en els serveis de neteja, en els serveis de jardineria, en el transport urbà col·lectiu, etc, etc, etc. I això no es veu. No només no es veu, sinó que en el tancament del pressupost l'any 2020 hem vist 3 o 4 coses que són absolutament sorprenents i que crec que els oients de la cadena COPE poden tindre interès en sentir. La primera, el que sabem és que el govern municipal té uns 350.000 euros de sous més car que el govern que jo presidia. O sigui, el govern actual cobre de l'ordre de 350-370.000 euros més cada any que el govern anterior que presidia jo mateix. Que l'any passat el govern municipal s'ha gastat uns 300.000 euros amb estudis diversos, des del model de ciutat fins a estudis d'imatge gràfica, assessories externes en matèria de comunicació, etc, etc. 300.000 euros. El que sí que sabem és que en la liquidació del pressupost de l'any 2020, a la butxaca, diguem-ho així, es van deixar d'invertir 24 milions d'euros. 24 milions d'euros. És a dir, de tota la capacitat de despesa que tenia el govern municipal, van deixar de gastar 24 milions d'euros. Per tant, hi ha la sensació de desgovern. Si vostè veu la ciutat més bruta, si vostè veu la ciutat més desendreçada, si els autobusos no van com haurien d'anar, etcètera, 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 i a més no es veuen inversions, o les inversions que es veuen són blufs, són enganys, perquè, per exemple, la nova proposta que fan sobre el parc d'alcalde Pujol, doncs, miri, jo vaig tenir l'ocasió de parlar amb l'arquitecte que va fer el projecte d'aquest parc està xifrat al voltant d'1 milió d'euros, la inversió que faran és de 48.000 euros. Escolti'm, això no és el miracle dels pans i els peixos.
Fèlix La Rosa, per cert, arrel del tema aquest, que del tema de les escoles bressol,
sí.
Jo ja sé que una moció no és una llei, és a dir, no. S'aprova una moció a l'Ajuntament, però vaja, hauria de donar pistes del que s'acabarà fent. Em va sobtar moltíssim que al final s'aprovés, tirés endavant una moció a l'Ajuntament de Lleida per mantenir aquestes 2 escoles bressol i que pràcticament al cap d'unes hores l'Ajuntament decideix tancar-les.
Bueno, pues mire, jo li explicaré...
És a dir, el moment de la moció era el moment de dir no, les tancarem, no?
La moció va prosperar amb 13 vots a favor i 13 abstencions. Aquell dia hi havia 26 regidors al ple participant en el ple, per tant la moció es va aprovar amb 13 vots a favor i per tant el govern municipal hagués tingut que ser conseqüent al mandat que rep per part del ple de l'Ajuntament. Clar, aquí què passa? A veure si puc ser capaç d'explicar-ho perquè tothom ens entengui. Si el govern, que tenia 13 vots, hagués votat en contra, s'hagués produït un empat.
Clar.
13 vots a favor, 13 vots en contra, i hagués tingut que desempatar l'alcalde, que òbviament o presumiblement hagués hagut de votar en contra. I per tant l'alcalde no es va voler sacrificar, l'alcalde no va voler retratar-se votant en contra de forma tan evident sobre la iniciativa de mantenir les escoles bressol. Perquè vull recordar que l'alcalde Pollo va dir que mentre ell fos alcalde no es tancaria cap escola pública,
Ho va dir
al real de la proposta de tancament de l'escola Cervantes. No només una, 2. Aquest any tancaran 2 escoles bressol, que són escoles públiques d'educació 0-3 anys. Per tant, la moció va prosperar, però això es mostra del filibusterisme polític que gasta l'alcalde Pueyo, Esquerra Republicana, Junts per Cat i els Comuns, que sorprenentment es van sumar amb aquesta, amb aquesta posició, no? Bueno, aquesta és la realitat de la política lleidatana avui en dia.
Fèlix, la Rosa, que ens hem quedat sense temps, però no sense temes, per tant, n'haurem de buscar un altre de dia per seguir parlant de la ciutat. Cap de l'oposició i regidor del grup municipal del PSC, avui hem parlat amb Fèlix, la Rosa Piqué. Fèlix, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Una abraçada, cuideu-vos.
I nosaltres ara fem una pausa ràpida i de seguida tenim l'entrevista cosmopolita.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra de Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
A Rinascimento, després de 35 anys de corall llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, ara sí, que ja ens acostarem a la una de la tarda. Ja saps que tots els dimecres, a la meitat de la setmana en aquesta hora, el que fem és saludar a Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Home, Ricard, què tal?
Què tal? Doncs mira,
m'agrada i me complace el poder-te saludar.
Bueno, tens preparats llibres i roses aquesta setmana?
Sí, senyor. Però
preparats,
sí,
preparats.
Aviam. Preparadíssims. Ah. Quan arribis a l'emissora trobaràs les roses al lloc que em correspon.
Això, mira, deixa'm que ho expliqui el Cosme. Almenys jo, des que estic aquí, que ja deu fer 18 anys, no recordo un Sant Jordi, ni en pandèmia, en el que el Cosme no hagi tingut el detall de tensar-se a l'emissora i portar les roses. Per tant... És un detall ben maco, Cosme?
He de treure mèrits. Això es deu perquè el director m'apreta molt, no?
Bueno. Escolta, entrevista cosmopolita. Qui coneixem avui?
Avui estaràs content tu, el director de l'emissora, la cap de publicitat, perquè
tots
sempre
contents,
diu, bueno, han de potenciar molt a les empreses, han d'estar amb els empresaris, ara més que mai, i la COPE les estem donant el suport. I és veritat. I he anat a buscar un lleidatà que és dels empresaris, bueno, dels directors més importants d'empresa.
Ah.
Tenen aproximadament aquesta empresa, estàs ben sentat?
Vinga.
Uns 10.000 treballadors.
Caram.
Sí. L'empresa, suposo que ho has sentit, tu escolta bé aquest nom, Starlet Rail, que és qui fabrica els vehicles de ferrocarril com el que va a la Pobla de Segur, entre altres. És lleidatà, fa molts anys que no està a Lleida. Pots comptar que si des de que tenia 16, 17 o 18 anys, calculo jo que va marxar de Lleida, doncs clar, això de parlar en català, però dic, no, l'han de fer en català. I el Miquel Cerdà i Esteve, que és fill de Lleida, avui ens ha acceptat en vindre com a director, subdirector, és el segon de bordo d'aquesta gran empresa. Miquel, benvingut i bon migdia.
Bon dia Cosme, bon dia Lleida, que m'ha acusat això. Bon dia Lleida.
Estàs a València, no?
Estic a València, estic al meu despatx. M'acabo de fer una PCR perquè marxo en un parell d'hores a Hongria i sí, aquí fem trens per tot arreu del món, perquè negoci és el negoci i està a tot arreu.
I la pela és la pela.
La pela és la pela i el món és el món, això és un món global. I el mateix estem fent el tramvia de Lugano, que el de Berna, que trens per Estats Units o per Taiwan, o per on sigui. Promotores per Finlàndia, per tot arreu.
Uh-huh. Miquel, quan marxes de Lleida? En quina edat?
Als 17 anys. Jo marxo de Lleida a Saragossa, marxo a Saragossa a terminar el col·legi, a fer COU i a estudiar enginyeria industrial, perquè no hi havia possibilitat a Lleida, només teníem agrònoms.
I no he tornat. Però
a
més has estat a diferents empreses, has voltat per tota Espanya, te queda aquelles coses aragoneses que tant t'agraden, no? Jo no sé si mai t'has ficat el catxirulo ni has anat a fer l'ofrena a la Verge del Pilar i aquestes coses, però el que sí que voldria saber és si tu eres un bon estudiós o no.
Sí, jo era bon estudiant, sí, jo era seriós, era una mica gamberro, estudiava al Terraferma i feien de les nostres, però sempre vaig ser...
¿Te daban puntos buenos por hacer bondad y ayudar a misa y todo esto, o no?
Bueno, había de todo, sí. Pero no tenía muchos puntos buenos. ¿Eh?
No.
Yo tenía buenas notas en la calificación, pero en la actitud no tan buenas.
¿La tenía más algún germateu o no?
No, era pitjor que yo.
Sí, es más entramado.
Sí, una miqueta de... Sí, era encara pitjor que yo.
¿Y por qué?
Pues yo era muy bo, yo era muy bo.
Per què t'has dedicat al món empresarial i no t'has dedicat, per exemple, pues, no sé, a tindre un despatx propi o dedicat a la política?
Perquè la vida et porta. I quan comences marca molt el que fas. Jo vaig començar a Barcelona amb una consultoria que era francesa i jo em vaig especialitzar en producció, en qualitat i en logística. I vaig començar amb grans empreses i em vaig sovint especialitzar en multinacionals. I quan ja portes una experiència de 2-3 anys en multinacionals, doncs em va fitxar una multinacional americana de l'automòbil i vaig marxar a Saragossa un altre cop, vaig estar 7 anys ahir i després vaig marxar a una multinacional francesa i ja és el món de la multinacional, perquè al principi la formació és important, després és l'experiència i després els mèrits, el que has lograt. O sigui, una carrera professional i te'n va portar una mica. I sí, me l'he plantejat, però mai he tingut, pot ser, la valentia de donar-ho.
Miquel Ferran, això de la pandèmia i del Covid-19, bueno, jo li diria al meu company Ricard, que és una gran empresa que teniu més de 10.000 treballadors, ha fet por tot això de la pandèmia, de poder reduir, de deixar famílies, tu que ets una família pues, bueno, que cuida molt els valors, heu tingut por de perdre molts elements pel camí?
Nosaltres, com a empresa, no massa, perquè estem plens, tenim molta càrrega de treball i, a més, els projectes ferroviaris estan de moda i encara estem... Crec que no, però sí que és veritat que da por el que vindrà després, no? I nosaltres tenim que donar moltes gràcies a Déu perquè som uns agraïts, no podem fer una altra cosa que donar gràcies. No, nosaltres hem tingut que jugar amb el coronavirus, amb el teletrabajo, amb coses que eren noves, amb gent a casa, hem canviat el temps que han estat a casa per hores extres i hem recuperat totes les hores, però tenim molt treball i cada dia més, perquè el món ferroviari està de moda.
Bueno, és que jo sóc fill de ferroviari, però jo, clar, sóc de los viejos ferrocarriles, és a dir, de la garrafeta que porta la Pobla, lo que ara heu ficat vosaltres un comboi, i sóc d'aquells del carbón, i sóc d'aquells del fuel oil, i sóc d'aquells dels mans, que tu recordaràs, o dels ferrobusos, sí, o dels ferrobusos.
Sí, però ara ha tornat i ara està de moda, ara el tren és ràpid, és còmode, és puntual, és verde,
i és net,
no contamina...
Anem a parlar una mica de tu. Has tingut possibilitat de participar alguna vegada aquí a Lleida a la Plena del Caragol o no?
No, mai. Quan jo vaig marxar de Lleida, que va ser l'any 82, encara la Plena no era el que és avui. I jo a Lleida torno a veure la família, la mare, els germans, però normalment torno per Nadal. La resta de l'any ens veiem a Cambrils.
Si tu fas com el Torrón, que vens per Navidad.
Sí, jo vinc per Nadal, jo nit la boira. Jo nit. Jo necessito, jo parlo ja mal dues.
D'aquella Lleida que tu coneixies, què és el que més nostàlgia et dona? No sé, a veure, alguns diuen de veure el Marraco, altres de veure la seu vella, què és el que més nostàlgia tens de Lleida?
No, òbviament la seu vella i la boira. I la boira. Ah. Un Nadal sense boira per mi no és Nadal. La meva dona no l'entén. Un Nadal amb sol, amb 17 graus, com a València, no, això no és Nadal. Necessito el fred i necessito la boira.
T'agrada més el caràcter valencià, el caràcter lleidatà o el caràcter aragonès?
A veure, jo soy lleidatà i m'agrada el caràcter lleidatà i m'agrada moltíssim el caràcter aragonès. La meva dona és de Saragossa, el meu fill és de Saragossa i jo vaig estudiar a Saragossa i vaig treballar 7 anys a Saragossa. Tinc grans amics. Jo soc una part de l'antic regne d'Aragó. Jo vaig néixer a Catalunya, el meu pare mallorquí, visc a València, la meva dona i el meu fill són d'aragonesos, o sigui, regne d'Aragó.
Anem amb tres preguntetes per acabar. Una, ets bon cuiner o no?
No. Jo quan vaig vindre a València vaig tindre que decidir si volia ser un expert en cuinar paelles o en menjar paelles. I vaig decidir menjar paelles. I soc un expert menjant paelles.
Qui és millor, tu jugues a pàdel o un tal Paco Cerdà germà teu?
No, de pàdel res. Esquí és molt millor jo.
I de tot el context que està passant a la societat, què és el que més et molesta, humanament parlant?
Uf. Això és perillós. Sí, són paraules majores. Ara mateix és la desafon que té la gent per això del coronavirus. Jo crec que ens està afectant a tothom. No tindre referències, no veure una fi clara, no creure en ningú, perquè hi ha mentides i hi ha opinions contradictòries, inclús en la mateixa frase. Es poden dir una cosa i la contrària simultàniament. Fa que la gent estigui sense referències i molt desanimada. I la crisi que vendrà serà molt, molt important.
Com diu aquell a l'Aragó, galopante.
Sí.
Galopante, no? Acabo.
Sí.
Tu i jo no ens coneixem així amplament, així com amb la teva família, sí, però has sentit moltíssimes coses i m'has seguit amb algunes coses. Me pots fer una pregunta compromesa davant de tota l'audiència, de lo que vulguis, del món social, cultural, del que vulguis.
Anem al món empresarial. A veure, per què, quals serien els motius per el que una empresa multinacional com a Stadler, Suïssa, bilions d'euros de facturació, tindria que instal·lar-se a Lleida?
Bueno, sí, jo t'ho dic molt fàcil, perquè Lleida és un punt neuràlgic molt important, és una ciutat molt equilibrada, és una ciutat amb la qual tens la projecció cap a l'Aragó, cap a Catalunya, cap a Andorra, cap a França, és un punt neuràlgic molt important, a més és un punt amb el qual la gent se troba molt còmoda treballant, no? Diuen que venen castigada la gent, fins i tot les coses nacionals com venien, però marxen plorant, no? Llavors Lleida és una ciutat molt humana, molt oberta, molt equilibrada i que a més la vida pues, fins i tot bevem aigua de l'aixeta. I amb això t'ho he dit tot.
Bona contestació. Gràcies.
Miquel, moltíssimes gràcies. No perquis mai la teua, com dirien a l'Aragó, la teua ràsmia.
La ràsmia, sí.
La ràsmia, que és una paraula que els aragonesos estan perdent, però sí. no la perguis i el lleidatanisme sobretot. El que passa que el que acaba en isme sembla ser que sigui separació, no? A mi tot el que sigui isme, jo sóc lleidatà, més que lleidatanista, no? Lleidatà, i amb això n'hi ha prou, no? Penso que és així, no?
Sí, jo també. Moltíssimes gràcies a vosaltres per pensar en mi i per aquest temps. Ha sigut tot un plaer.
Pues xup, abans feien xup, ara ja no. Ara van molt de pressa els trens.
No creguis que
vagi molt bé. Salut i fins a sempre. Adéu-siau.
Igualment. Adéu, gràcies.
Han canviat molt de soroll, els trens, és veritat?
Sí, pip. Home, mira, ara el que deia el Miquel, jo sempre recordaré a ma mare un homenatge a l'altre dia, vaig fer un homenatge al ferrocarril, no? I vaig fer a mon pare, que hagués fet 93 anys, i que portava la garrafeta, no? I que ma mare s'ha fet un far de llimpiar monos, aquells mocadors que portaven de quadros, la boina, i la cistella, aquella que tenien que treure amb los jalars. Avui en dia, te fiques pel matí, i a Sevilla, en 6 hores...
Sí, és així. Molt bé, Cosme, una altra magnífica entrevista Cosmopolita. Per ser la setmana vinent, em sembla que...
Bueno,
que tens un bon personatge, eh?
Saps què passa? Que el director d'aquest programa m'exigeix molt, cada vegada m'exigeix més. Llavors no seria
molt clar.
També tinc que donar gràcies a tots aquells que ens paren pel carrer i ens diuen i es feliciten per l'entrevista, que alguns us la demanen, però jo dic, ei, això no és tan fàcil, eh?
Clar,
jo tinc un comitè d'experts que m'assessoren, eh?
Sí, sí, com els del govern. Bueno, va, Cosme, que tinguis bona setmana.
Igualment, a veure quin dia ens toca parlar de barris, que llavors com està l'ambient de cremat, eh?
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Si vas a Pardinyes, malament. Si vas a la Bordeta, malament. Si vas a la Mariola, malament. No sé, eh? No sé com acabarem.
Cuida't, senyores, Cosme.
Senyores de l'Ajuntament, vayan con cuidado.
Ja en parlem, ja en parlem. Cuida't, una abraçada.
Adéu, adéu.
I ja directes cap a la una després, Infocope Lleida amb veu de dona.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas van a recibir en las próximas horas las primeras dosis de Janssen, vacunas paralizadas hace 10 días por la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Se repite la misma situación que ocurrió con AstraZeneca. En relación con los trombos aparecidos, 6 casos entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos, pero concluyen que el riesgo es infinitamente menor al beneficio. En España se espera que de este fármaco monodosis lleguen 5 millones y medio de vacunas hasta junio. Esto es clave porque estamos hablando de que para esa fecha solo es necesaria una dosis, esas 5 millones y medio de personas estarían ya inmunizadas sin necesidad de un segundo pinchazo. En España esta vacuna se va a inyectar a personas de entre 70 y 79 años y desde la Sociedad Española de Vacunología insisten en que es una vacuna completamente segura. Lo acaba de recalcar en Herrera en COPE su vicepresidente, el doctor Fernando Moraga Llop.
Completamente segura, con los efectos secundarios que tienen todas las vacunas, los habituales, leves, y excepcionalmente con algún efecto secundario muy raro, como es el de las trombosis, que se presentan en menos de un caso por millón de dosis administradas.
Y mientras avanza la campaña de vacunación en COPE, nos preguntamos por el valor de las farmacéuticas que están detrás de las vacunas contra el coronavirus. En muchos de los casos se ha llegado a duplicar en bolsa su valor, pero los expertos advierten de que debe imperar la prudencia antes de invertir. Lorena Fernández.
Sí, porque aunque el interés bursátil por estas empresas ha llegado para quedarse, los grandes valores como Pfizer no dan importantes ganancias. Hay que fijarse más en pequeñas compañías biotecnológicas. José Luis Mateu, profesor de finanzas de la Universidad CEU San Pablo, ACOPE.
Antes nadie conocía BioNTech, Moderna, Novavax, ni Farmamar, en España incluso, ¿no? Y, bueno, han entrado en este mundo de las vacunas o procesos relacionados empresas de pequeña capitalización, small caps, que han tenido procesos bursátiles enormes.
Y la prueba es que la acción de Johnson & Johnson, la multinacional que está detrás de la vacuna de Janssen, que se ha empezado a distribuir en España, cotiza hoy a $166, solo un 10% más que hace un año.
Hoy es un día importante para los trabajadores de Airbus en la planta de Puerto Real, en Cádiz. En juego, 400 puestos de trabajo directos. La cancelación de la fabricación del A380, el avión comercial más grande del mundo, complica la viabilidad de la planta. Sus trabajadores miran con preocupación hacia Toulouse, en Francia, donde se ha reunido la dirección de la compañía para decidir su futuro. Mientras siguen las protestas en la planta de Puerto Real, ahí está Fernando Crespo.
Concentración a esta hora a las puertas de la factoría, quema de neumáticos y los trabajadores a la espera de conocer el resultado de esa reunión. Calma, tensa y preocupación como la de Antonio. Lleva 15 años en la compañía y el futuro asegura es incierto.
Para lo que preocupa más, pero vamos, nos preocupa todo ahora mismo. Ya no es solo por nosotros, es por los que vienen por detrás, nuestros hijos, la gente que quieran trabajar en estas fábricas.
Los trabajadores ya anuncian que el cierre de la planta de Puerto Real les llevaría a una huelga salvaje y a protestas como hace años no se han visto en la provincia de Cádiz.
De momento la dirección de la compañía trata de lanzar un mensaje tranquilizador. Desde Airbus han comunicado al comité de empresa que no va a cerrar la planta de Puerto Real y que no habrá recortes de empleo. Ahora hay que esperar a que se confirme este anuncio. Nuevas bajas en la Superliga, José Luis Corrochano.
A los 6 equipos ingleses que tomaron anoche la decisión de abandonar la Superliga se han sumado esta mañana el Inter de Milán en Italia y en España, y es el primero, el Atlético de Madrid, que ha comunicado que abandona el proyecto. Javi Gómez.
A las 11:40 lo hacía oficial en su página web. El Atlético de Madrid abandona la Superliga porque entienden, tras la reunión de su consejo de administración, que no se dan las circunstancias que se daban en el arranque del proyecto y atienden también al deseo de la plantilla y su entrenador Diego Pablo Simeone. El argentino hablaba hace unos minutos en rueda de prensa y decía esto sobre la decisión final.
Fui uno de los primeros en ser consultado después del partido como entrenador, qué es lo que pensaba. Dije absolutamente que confiaba en lo que el club iba a decir, porque iba a decir lo mejor para el club. Y bueno, entendemos que esta situación es buena para todos. No tengo ninguna duda que siempre ante movimientos sísmicos como que ha sucedido ahora, algo va a cambiar, para mejor.
De los 12 solo quedan en la Superliga el Real Madrid, el Barcelona, el Milán y la Juventus, aunque su presidente, el de la Juve, Agnelli, ha dicho ya que sin los ingleses la Superliga no tiene futuro. Hoy hay jornada de Liga desde las 7 de la tarde. Destacan en la lucha por el título Levante-Sevilla a las 7 y Cádiz-Real Madrid a las 10 de la noche. Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis las peripecias de algunos seminarios en países muy pobres para que no se pierdan las vocaciones sacerdotales por falta de recursos.
Por ejemplo, la archidiócesis de Pont Noir, en el Congo Brazzaville, presidida desde 2013 por el obispo salesiano español Miguel Ángel Olaverri, tiene que hacer encaje de bolillos para mantener a sus seminaristas, que no son pocos, en una diócesis viva y con gran empuje. En el seminario menor estudian 52 chavales. En cuanto a los seminaristas mayores, son 32, que están en el único seminario del país, en Brazzaville. Este año los ingresos no cuadran y la Conferencia Episcopal ha decidido establecer un numerus clausus por diócesis, lo cual significa que bastantes vocaciones se van a quedar por el camino. Por eso el obispo Laverri ha pedido ayuda aprovechando la jornada por las vocaciones nativas que celebraremos este domingo en España, para que no se pierdan las vocaciones que surgen en las jóvenes iglesias de África, como la del Congo. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida, el migdia de COPE Lleida. Avui dimecres 21 d'abril del 2021, 21:04:21, 6 minuts i mig per sobre de la una. 16 graus, per sobre dels 16 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que ahir a la ciutat de Lleida van caure 4,4 litres, aquest matí 2, però que al sud de Lleida ahir en punts molt concrets van arribar a caure fins a 31 litres per metre quadrat al Matret, per exemple. Com ja ens va dir el nostre meteoròleg, les precipitacions s'esperaven molt localitzades i molt diferents depenent dels punts de la geografia. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa i de seguida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, la tertúlia amb veu de dona, on ja saps que parlem de tot, de l'actualitat, però des del punt de vista de les dones. Si vols enviar una suggerència, doncs tens un número de WhatsApp a la teva disposició. 664-526-180. 664-526-180. I ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de dimecres marcada per la inestabilitat amb cels coberts i durant aquesta tarda xàfecs tempestuosos al Pirineu amb una cota de neu que es queda entre els 1.600 i els 1.800 metres. Les temperatures màximes avui baixen, valors que es queden als 15 graus a Viella, 17 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 19 a Lleida o als 20 graus a Balaguer. Tot això amb vent que en general bufa de fluix moderat. De cara a demà dijous tornarem a tenir cels coberts al Pirineu amb xàfecs i tempestes ocasionals per la tarda, unes pluges que aniran remetent cap al final del dia, quedant cel poc ennuvolat a últimes hores. La cota de neu ja estarà per sobre dels 1.800 i els 2.000 metres. Les temperatures màximes, a més, pujaran una miqueta de cara al migdia, valors que estaran entre els 17 i els 20 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que busquem la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencen a aparèixer ja rumors de que, degut al constant descens dels indicadors de la Covid, tot sembla indicar, repeteixo que això són rumors, però tot sembla indicar que podríem tornar a la mobilitat lliure a dins de Catalunya a partir de la setmana vinent. És una cosa que haurem de corroborar entre demà dijous i divendres a la reunió i a la reunió del Procicat i a la posterior roda de premsa o comunicat oficial, però el rumor justament és aquest. Hem de comunicar, hem de dir que Salut ha comunicat 159 nous positius avui a la província de Lleida, lluny dels 253 de dijous de la setmana passada, però encara una xifra més que respectable. Tot això fa que els ingressats segueixin baixant, però ho fan de manera molt lleugera. 176 persones tenim avui ingressats per Covid-19, 7 menys que ahir, i els que estan a les unitats de cures intensives, els crítics, segueixen mantenint-se en 43. Les xifres diuen que al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 523 punts i una RT que ha baixat una centèsima més que ahir. Ahir ens quedàvem sota de l'1, a 0,99, avui estem a 0,98. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha baixat dels 600 punts, està al 577, i la RT pràcticament a l'1, 1,02. I a nivell de tot Catalunya milloren i molt les xifres. El risc de rebrot baixa als 272 punts i la RT al 0,98. Tot això sembla, fa indicar que per fi s'ha acabat l'efecte Setmana Santa. Dic, presumiblement, però això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia, ni molt menys. Al contrari, més que mai ara, la distància física, les mascaretes, sentit comú, evitar les aglomeracions, evitar les trobades en grup i la higiene de les mans. És bàsic per seguir fent baixar aquestes xifres i que a poc, doncs, les restriccions cada cop siguin menys. Nosaltres fem una pausa i parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Amb Ricard Álvarez.
Directe escapa a 2:15. Ara sí que ja comencem a parlar de noves tecnologies. Ho fem a l'Info Cope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, també a les xarxes socials, i ens pots escoltar a través del podcast. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos.
A veure, Jaume, quasi te'l faig jo el menú, però què sí. Ens has preparat? Va.
Bueno, ja ho teníem preparat
sí.
De dimecres passat, que van dir que Apple fes aquest dimarts, ahir fes l'event, i doncs avui el desgranem una miqueta, no?
Sí.
Doncs avui sí, ja ho podem dir, després de més d'un any esperant els AirTags, doncs ja els tenim aquí.
S'han fet de pregar.
Ahir la keynote d'Apple ens va presentar les seves novetats per aquesta primavera. Es renoven els Apples iMac, sorprenen, i amb un alegre i un disseny molt curiós. Apple iPad Pro, actualitzat a l'última, amb processador i connectivitat. Apple AirTags, els esperats, val més tard que mai, però compleixen totes les expectatives que esperàvem. Aquí tindrem un debat especial. I d'altres novetats menys rellevants, però importants. Apple TV 4K, subscripcions a Apple Podcast, o sigui que a partir d'ara vol una subscripció més Apple, i nou color, això sí, un color lila pels nous iPhone 12. O sigui que tindrem una gamma més de colors. Serà per temes, però abans d'entrar a la tertúlia sempre tenim un temps perquè en David Casero ens porti aquesta efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mirar, justo nos vamos al 21 de abril de 1988, donde vimos por primera vez una palabra que se inventó en la informática, que fue un clónico.
Un clónico, sí señor.
Un clónico.
Vaya.
Tandy anunció el inicio de la fabricación de clones del ordenador personal que había sacado IBM. Estos clones, como no, llegaron a ser mucho más populares, pero muchísimo más, que los originales de IBM. Ya que daros cuenta que frente a los $3,000 que podíamos comprar en 1988 un IBM para el hogar, este se introdujo en el mercado por $1,200. El Tandy 1000, este equipo con el Tandy, el TX 1000 SL, RL o TL, según si comprabas solo la máquina con teclado, si lo comprabas con pantalla o incluso con un pequeño módulo de impresión térmica, cualquiera de los tres modelos se hicieron mucho más populares que los IBMs, donde al final, ¿dónde acabó la historia del Tandy? Bueno, pues Tandy acabó siendo la fábrica de IBM para abaratar costes en sus productos. Así se escribe la historia.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Han viatjat fins al 988 amb aquesta paraula clònic, no? Van fer furor, sobretot aquí als anys 90. Nosaltres ho vam viure això d'aquí uns anys després, als anys 90, que tothom pues, un clònic. La veritat és que sí, molt bona aquesta efemèride en aquests records que viatgem en el temps. Com cada dimecres al migdia, ja estem aquí els Friquis Tequis en antena a Cope Lleida. I si és dimecres, doncs parlem de noves tecnologies. I ara sí, tot seguit desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia Fric.
I comencem a desgranar aquesta keynote d'ahir d'Apple. Una més amb streaming amb el temps de pandèmia, però continuant el ritme d'actualitzacions d'Apple. Comencem amb els nous iMac. Nou disseny, nous colors, un canvi d'imatge radical. Què us van semblar els nous iMacs?
Sí, vas directe cap al producte principal, realment.
Bueno, comencem de principal a menys principal.
Que sí, David Casero, per a mi, l'iMac, i després de veure la presentació de l'iPad Pro 9, per mi és un iPad de 24 polzades. Enteneu-me, salvant les distàncies per entendre'ns, però és que fins i tot em recorda la forma. L'han fet tan prim ja, me sembla que són 11 mil·límetres. És petit. Tota la part de circuiteria, tot està just a la part inferior de la pantalla. I a més li han posat el tema de colors. Per mi és un iPad, i amb això no vull dir que l'estigui desmereixent ni molt menys, és un iPad amb pantalla enorme, amb un sistema operatiu d'ordinador. Això simplificant-ho molt. I és el primer iMac amb core de l'M1, amb el processador nou d'Apple, l'M1, i és la gamma d'entrada. Per tant, aviam, és un ordinador d'entrada i han vist que són molt capaços. No sé si ho veus més o menys així, David.
Efectivamente, yo lo que más tengo que aplaudir, ya que lo has dicho casi todo, es decir, como máquina no hay nada a decir, ya que tanto pantalla, calidad de pantalla, como hasta incluso la cámara, ¿no?, de 1080, sí. Es bestial, ¿no?, una máquina bestial. Yo ayer, la verdad, que mi cerebro aplaudía por la línea o el cambio, que no sé si se están dando cuenta, pero no se ha comentado, aunque visiblemente es lo primero que tenemos en o que estamos grabando en nuestro cerebro, y es que hoy día, como bien decías, un iPhone 12 que ha cambiado del iPhone 11 en eso de que ahora vuelve a ser cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, su diseño cambiaba. ¿Y por qué cambiamos del redondo a esta parte de estos bordes limados, finos?
Sí, los cantones arrodonits, pues ahora son los cantones rectangulares, si diguéssim rectes.
Exacto. Con 8 milímetros, 8,3 milímetros de espesor, con 10 milímetros de espesor y el mismo diseño de un iPad, y con 11 milímetros de espesor y el mismo diseño de un iMac. ¿No os habéis dado cuenta que el diseño de los tres es exactamente igual?
Sí,
un iPhone 12,
sí.
Que un iPad Air nuevo, un iPad Pro e incluso ahora el iMac. La verdad que tengo aquí delante una imagen que voy a compartir con vosotros del diseño del primer iMac, aquel que era un como un huevo.
Sí.
Hasta día de hoy cómo ha evolucionado y realmente ya no solamente como máquina, sino que en cuanto a diseño y usabilidad, creo que es un equipo genial, donde el 27 pulgadas se va a quedar para gente muy, 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 muy profesional, y el 21 pulgadas veremos cómo desaparece por este sistema. La verdad que yo... aplaudo en esta gama de diseño, visibilidad y usabilidad. De verdad, es que es un ordenador que decimos tiene 24 pulgadas, pero es que más quisiera nuestra tele.
No, jo penso, I penso que és un ordinador...
Ricard, què tal?
No, és el mateix que el Mac Mini, que el MacBook Pro, ja ha demostrat perfectament. Aviam, jo crec que l'iMac aquest que han presentat, tot i que si entreu a internet és un problema perquè la gent opina de qualsevol manera, és que els professionals... Aviam, aquest això no és un ordinador per anar amb un estudi de, amb un estudi professional, però és un ordinador ideal...
És un ordinador per substituir el clònic.
Sí, però això és un ordinador ideal per tenir a casa per tots els membres de la família, per tots els usos. A més, els nous els teclats se li han posat el Touch ID, que només posant l'empremta, encara que estigui engegada i fent una a tu, si ve el teu fill i té l'empremta amb el seu compte, només posant el dit damunt del teclat li canvia el seu compte. Està potenciat tot el tema audiovisual, és a dir, la càmera per fer videoconferències, que ja se n'han adonat, està reforçada, però és que a més ja han muntat tres micròfons d'aquests que funcionen junts perquè el so sigui molt més clar, i tenen sis altaveus per fer que el so sigui molt potent. És a dir, per gravar un podcast, a veure, no professional, no et fa falta ni comprar més aparells. M'entens? Llavors, per ser l'ordinador de casa, per tota la família, per ser un ordinador de consum de contingut, per ser un ordinador d'ofimàtica, per posar-lo a la major part de les empreses, l'ordinador que tenen visible de cara a la gent, la major part d'empreses que fan feina ofimàtica, per tot aquest ordinador serveix. O sigui, tu imagina la penetració de mercat que pot arribar a tenir aquest iMac. A partir d'aquí, com deia el David, el de 27 polzades jo crec que acabarà desapareixent, perquè el següent serà el nou iMac de 30 polzades, això són rumors, que ja portarà pues, el xip evolucionat i ja serà més de cara a professionals, però és que quina pega li trobem a aquest aparell? És que l'únic que li podem trobar, l'únic, és que quan el compres ja has de decidir quina memòria vols i quin disc dur vols, perquè tot això ve soldat a la placa i després ja no es pot canviar. És l'únic que has de decidir. Un cop és com les altres vegades. It just works. Tu arribes a casa, obres la caixa, el poses damunt de la taula, el cable, a més, és magnètic ara, el connectes al darrere, enxufes a la llum i s'engega. Ja està. Ja està.
Vinga, va, som-hi, perquè un altre dels protagonismes que es va presentar ahir va ser aquest iPad Pro, aquesta versió 2021, dotat també del mateix processador, aquest icònic M1, amb connectivitat, això sí, 5G i pantalla OLED. Podríem dir que és quasi igual que l'iMac?
David Casero, jo crec que el pas és aquest, veure el xip M1, que teòricament estava evolucionat per ordinadors, veient-lo posar dins d'una gamma iPad, és un gran pas aquest.
Ahora mismo, solo como nota o dato para que cualquiera, como decías, un ordenador de casa o un tablet para casa. Sí. Este chip M1, que sepáis que todos los días en todo el mundo y aquí a nivel nacional, y creo que este mes además también hay un par de conferencias sobre este chip, aquí en Lleida las hay, sobre este chip en el uso profesional.
Sí, sí.
Es decir, a las empresas se les está haciendo formación y presentación de este chip y de la aplicación de este chip que viene en un equipo que te compras por la web y lo tienes en tu casa. Y estamos hablando de que el iMac con el M1. Ahora hablamos de un iPad nuevo y ya con el M1, ¿no? Estamos hablando de que este tablet, el tablet más vendido todavía hoy en el mundo, como es el iPad, ya hemos visto sus versiones Pro, hemos visto cómo ha pasado de un software de teléfono a un software de tablet, entre medias de un ordenador y el tablet, pero es que hoy día, ahora mismo estamos hablando de un iMac y de un iPad que tienen las mismas especificaciones, las mismas.
Només canvia el sistema operatiu.
Uno es Mac OS y el otro es iOS, que en el momento en el que se dé el paso, pues veremos a ver dónde acaban los portátiles. Aunque recordemos la frase de Steve Jobs: un ordenador siempre será un ordenador y un tablet siempre será un tablet. No tiene sentido que un tablet no sea táctil, al igual que no tiene sentido que un ordenador personal sea táctil.
És que jo crec que podem arribar a que l'única diferència que hi hagi sigui aquesta, perquè
tàctil o no tàctil,
la pantalla del nou iPad Pro, el de 12,9 polzades, és una passada, aquella pantalla, que és la mini LED nova i tota la història.
Jo us diré una cosa, que una pantalla tàctil amb un ordinador és molt útil, quan t'hi acostumes.
Bueno. Això ja...
Aquí ho deixo. Vale. Vinga, va, que el temps ens tira a sobre, després, Ricard, ens retalles i no tenim temps de comentar, perquè...
Te deixo 5 minuts,
jo vull entrar en matèria, eh? Vull entrar en matèria...
En quina matèria vols entrar?
Un mini matèria, perquè parlem dels AirTags.
Doncs pues escolta, finalment... perdona, que et trenco un moment. Abans dels AirTags, tres coses més que van presentar. La plataforma de podcast, que fan un rentat de cara a l'aplicació, l'arreglen, la fan molt més atractiva, i ara creen les zones de subscripcions, que això no és un podcast plus, sinó que la gent pugui penjar el seu propi podcast i cobrar per ell, els que vulguin, i els que no vulguin no. És a dir, no és una subscripció d'Apple, sinó dels podcasts als quals tu et vulguis subscriure. Aquí els diners van íntegres, menys una comissió que va íntegre pel creador, i aquesta és el que van presentar. O sigui, no és una subscripció estil Netflix. No, tu podràs seguir escoltant tots els podcasts que hi hagi de manera gratuïta, però si nosaltres demà l'Infocop el volem posar dins de la plataforma podcast i volem cobrar, jo què sé, un euro al mes per això, doncs ara ho podrem fer a través de la plataforma. Van presentar l'Apple Card, la Apple Card Family, que és la targeta de crèdit, que no està a Espanya encara, però la resta del món, bueno, als Estats Units i a d'altres països sí, en la que els matrimonis, per exemple, poden ajuntar el seu crèdit, i que a més la targeta la poden fer anar els nens de casa amb unes limitacions que pots imposar per edat. Van presentar la renovació de l'Apple TV, que és l'aparell que tenim per connectar, per estalviar-te tenir una Smart TV. Tu pots comprar una tele de conya sense funcions Smart, connectes l'Apple TV a sota, i el més cridaner que han fet és refer el comandament. Ara el Siri Remote li ha entrat la part tàctil de dalt, han ficat una rodona que recorda molt a l'iPod original, a la rodoneta aquella, i a més ja han afegit un parell de botons per poder silenciar la tele i engegar-la directament des del comandament, que ara ja es podia, però ara hi ha un botó ja fet per això, i un botó per cridar Siri al lateral, com si fos el telèfon. A més, el comandament, jo l'he de veure en directe, però em sembla una mica més gruixut. A l'Apple TV li han canviat el xip i li han posat la 12, Bionic, i ja està. I ara anem als AirTags. Jaume Sitja.
No, que finalment Apple es va presentar ahir, però és que aquesta tertúlia ja l'han fet abans de començar el programa.
Ahir a la tarda ja, quasi.
Què us han semblat? Compleixen les vostres expectatives o què? Perquè què vau entendre? Perquè el Ricard va entendre una cosa i jo una altra, el David una altra.
Va,
no ho van acabar d'explicar molt detalladament, però podrem buscar a qualsevol lloc aquest AirTag. Compleixen aquestes expectatives? Esteu conformes amb el preu que van dir?
David Casero.
Bueno, si cumple todas las expectativas, el precio está bien, 35 euritos, un cacharrito de plástico inteligente redondo con 31 milímetros de diámetro y 8 milímetros de grosor, con un peso de unos 11 gramos, nada, y con certificado IP67, lo que significa que además se nos puede mojar o caer en el agua y poder rescatarlo. La conectividad, y aquí es donde está lo más importante, conectividad Bluetooth y conectividad NFC, pero además introduce el chip Apple U1, la ultra banda ancha, la ultra wideband que utiliza Apple para cosas, bueno, pues para cosas como por ejemplo encender nuestro Mac nuevo que vamos a estrenar y el antiguo y que todos los datos se traspasen, o que encendamos un iPhone nuevo y pongamos el antiguo al lado y quieres que se traspase absolutamente todo como lo tienes, igual con contraseñas y demás, y se traspasa todo. Es una banda donde el Bluetooth es mucho más fino, es mucho más rápido, es mucho más sensible y además puede utilizar tecnologías como el NFC o puede utilizar incluso el Wi-Fi para con todos estos cacharritos hacer una transmisión de datos. ¿Qué es lo que dice que tiene? Pues un altavoz integrado. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para que podamos localizar nuestras cosas, para que lo pongamos dentro de un llaverito y sea el llavero de nuestras llaves de casa, para que lo pongamos en la mochila, en nuestra cartera, y en cualquier momento podamos tener localizado donde está. Con este altavoz integrado, además, para que cuando estamos cerca podamos hacer este sonido que muchos de nosotros hacemos con el reloj, con el smartwatch, con el Apple Watch, decimos, busca mi iPhone, y hace pi, 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 está aquí, y lo coges, ¿no?, de ahí debajo del sofá que se te ha quedado metido, pues exactamente igual con cualquiera de los sitios donde tengamos. ¿Qué es lo que va más allá o intentamos desgranar de la presentación de Apple?
Lo han hecho diferencial.
Ya, pero lo han dicho de forma tan ambigua que al final no queda claro que es claro. Donde tenemos la duda.
Claro, es el fet diferencial.
Se supone que aparte de localizarlo nosotros a través de la aplicación de buscar en mis dispositivos que tenemos todos en nuestros iPhone, aparte de esto, si nosotros no estamos conectados, nos hemos dejado a la mochila en una tienda y nosotros vamos a localizar nuestra mochila y esa mochila, esa baliza que tenemos dentro, localiza que se supone que hay equipos de Apple cerca que imagino que hayan dado su consentimiento, se conectará a él y nos dará la posición y nos dirá, está aquí.
Clar, aquesta és el fet diferencial respecte als altres, de totes les altres solucions del mercat, perquè si no al final només és fins on t'arriba el Bluetooth, és a dir, si tu has deixat a la botiga i ja està a més de 100 metres ja pots buscar que no ho trobaràs. Aquí la gràcia és que l'AirTag, que al final és com una moneda de 2 euros una mica més gran i de gruix com 3-4 monedes de 2 euros per entendre'ns, es connecti a qualsevol equip de la xarxa d'Apple que passi pel seu costat, a qualsevol, i actualitzi la seva posició només a la teva, al teu compte d'iCloud, amb el qual ni Apple sap on està, ni l'equip que s'ha connectat sap on està, ni ningú sap on està, només ho saps tu. Aquesta és la gràcia, és a dir, si tu l'AirTag, l'aparell aquest, el tens a l'abast del Bluetooth, tu amb el mòbil directament et surt i et va guiant, a més, cap a on està. Tu vas caminant i et va dient, gira a la dreta, gira a l'esquerra, fins que el trobe. Si està fora de l'abast del teu Bluetooth i hi ha algun aparell que passi a prop i pugui, a tu, al teu mapa, et sortirà, esto está aquí. I aquest és el gran fet diferencial. Tile, això ja ho va fer, però Tile només té 26 milions de dispositius al mercat. Apple en té 1.000 milions, i aquesta és la gran diferència. La tecnologia és la mateixa, la mida de la xarxa, ja ho veieu, és abismal. I aquesta és la gran diferència. Si això es compleix, reitero que això ni l'hem tocat ni l'hem vist encara, si això es compleix, per mi és el gran fet diferencial. Tota la resta són catxarrets que, quan estàs fora del Bluetooth, deixen de servir.
Bueno, a partir del dia 30 això ja es podrà comprar a la web. Clicareu?
Evidentment. Home, a veure, Jaume, portem un any aquí esperant els AirTags.
No, també. Jo faig una pregunta només, eh? Jo
tu,
primer.
Tu sí, no?
¿Podemos comprar paquete de 4 por 119 euros esto? O un de 1 por 35 euros? Y luego, como no, tendremos todos los accesorios. Por cierto, el tema de la batería.
Ah, sí.
Batería lleva una pila de litio.
Sí.
La típica CR3032 que lleva el mando de cualquier coche.
Sí.
La pila de los coches es esta.
Pues, un año han dicho, más o menos.
¿Perdón?
Un año han dicho de duración que tiene.
Un año de duración, más o menos, que luego, bueno, pues...
El teléfono te avisa y todo.
Ya veremos. La verdad que para estar todo el día emitiendo, pues sí. es una maravilla, ¿no? El modo de pérdida, que es cuando, como dice Ricard, que podremos encontrarlo, de no está en nuestra red, lo hemos perdido, este lost mode, ¿vale? Que lo podrá hacer incluso por NFC y dentro de ello incluso si alguien lo encuentra con un iPhone, simplemente poniendo el iPhone encima de ese AirTag, yo me encuentro un AirTag, pongo el iPhone encima y al dueño de ese AirTag le va a llegar un mensaje. A mí me va a llegar otro, ¿vale? Y le va a llegar un mensaje. Y algo interesante que leí aquí, que comentaba antes Ricard, es que precisamente dices, oye, ¿y si yo cojo un cacharrito de esto y se lo meto a alguien en el bolsillo para seguirlo? ¡Tan, tan, tan, tan!
Sí, sí. Lo han previsto, ¿eh?
Sí, sí, lo han previsto porque te enviará un mensaje diciendo, oye, que llevas un aparatito que no es tuyo, que es de otro usuario.
Que te está siguiendo.
Se lo llevas encima y
bueno, hostia, això de que al lladre l'avisaran.
No, al lladre no, a la víctima.
No, al lladre. Clar, si el lladre porta un iPhone i agafa una motxilla i a dintre hi ha un AirTag, digui, escolta, que aquesta motxilla està localitzada.
Ah, bueno, sí, també.
Claro, claro, por supuesto, a buscar el AirTag dentro y a tirarlo. ¿Vale? Y cuando tires el AirTag, como tiene acelerómetro,
Clar.
Lo notarà que estan haciendo un uso de algo ha pasado y emitirá una alarma. Con lo cual también sabremos dónde han tirado el AirTag.
Déu-n'hi-do. Escolta, que ens hem quedat sense temps. Ho hem desgranat tot, eh? Afortunadament ens ha capigut, ara només falta que puguem començar a provar coses o que algú les provi per nosaltres i poder-ho anar explicant. David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
Gràcies, buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
No hay que parar la vacunación.
Porque sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo, algo más del 19% de la población.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19%. Y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo. Porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca, nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Renfe conmemora este año el 80 aniversario de su marca. Para celebrarlo, hasta el próximo 22 de abril puedes comprar tu billete para cualquier destino AVE o larga distancia desde solo 19 euros para viajar del 10 de mayo al 11 de diciembre. Más información en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en tienda web y app, El Corte Inglés.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Busquemos una darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
És que ha sortit a parlar amb roda de premsa el responsable Covid de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida per parlar de com estem hores d'ara a Lleida. Les xifres a nivell de tot Catalunya ja heu vist que tendeixen a la baixa, però el doctor ens explica quin és l'escenari que tenim hores d'ara a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Aquí Lleida de tensió. L'hospital el tenim pràcticament les tres plantes complertes, sempre tenim aquest equilibri que cada vegada és més fràgil entre altes ingressos. Els ingressos continuen sent uns 10 al dia. Podríem dir que aproximadament el 12% dels casos positius acaben ingressant.
I degut a aquesta ocupació de l'hospital, ens ha començat a traslladar a malalts a d'altres hospitals de la demarcació catalana.
Lo que surt de la UCI ho tornem a plena. O sigui, ara mateix el marge que tenim ja l'hem sobrepassat. Sobre una unitat, sempre pregunteu, quants llits tenim? Tenim los que faci falta. Però realment ara inclús s'està demanant ajuda a fora, perquè, vull dir, si això no s'activa, està a punt d'activar-se, no? Sempre estem amb aquest equilibri molt, molt fràgil. És a dir, el marge de maniobra és molt, molt petit.
Fica, aquesta és la situació que tenim hores d'ara a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Ho ha explicat el doctor José Luis Morales, que és el responsable Covid de l'Arnau de Vilanova de Lleida.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Nosaltres ja marxem cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona, ben acompanyats avui amb la Jos Farreny, que és la vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida i també la presidenta de l'Associació Dona Balàfia. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot bé?
Gràcies per convidar-nos.
Tot bé, sí?
Sí, però amb moltes mesures de seguretat, imagineu-vos. Jo aprofito l'altaveu, la falca, per continuar dient. Estem encara en plena Covid, hi ha molt, molt contagi, sobretot mans netes en aigua i sabó, ben sovint, i si no, solució alcohòlica, distància de seguretat i la mascareta no s'ha de treure
sí.
Si no estàs amb el teu grup bombolla, és importantíssim.
No, a més, anem de cara al bon temps, quan arribi, però arribarà, anem de cara a la calor. Mira, a l'hivern et diré que fins i tot la mascareta com a que s'agraeix quan anaves pel carrer. Ara ve època de calor, que molesta, però que escolta, que és un mal mínim portar la mascareta, si ens lliure de l'altra història.
Exacte, i sobretot en les activitats aquestes com fumar, com això que s'agrada tant als mediterranis i a nosaltres, compartir un plat d'olives, o sigui, quan estàs en una terrassa menjant, bevent, això doncs, sobretot distància és fonamental, i quan no estiguis fent l'activitat, tornar-te a posar la mascareta.
Jo m'enric perquè tu anaves dient i jo m'anava imaginant assegut amb una tauleta en una terrassa.
Tots ho tenim al cap, això. Jo, mira, m'esfereixo quan vaig a peu amb cotxe, que m'agrada caminar, sobretot cap allà, on s'ovella, doncs, i veig segons quines terrasses.
Clar, sí.
Hi ha poca consciència encara, però molt que ho digueu els mitjans de comunicació, el personal sanitari, però la població civil, hi ha molta gent molt conscienciada i molt implicada. Però, doncs, hi ha franges de datos, hi ha franges de persones que són incíviques, perquè s'ha de dir pel seu nom, són incíviques,
sí,
insolidàries. S'ha de dir pel seu nom. En fi.
Jos, escolta, canviant de tema, és la setmana de Sant Jordi, de fet és que és passat demà Sant Jordi, és aquest divendres, meteorològicament ja ens han dit que tot sembla indicar que el temps ens respectarà. Ja saps que a nivell institucional tot el tema paradetes doncs, no en veurem per tota la ciutat, sinó que les han concentrat al tram de Francesc Macià, 10 de llibres i 6 de flors, i que a més hi ha un aforament de 1.000 persones i que estarà vigilat, cosa que no em sembla malament. Si fa bon temps, a més, vull dir, la gent podem estar tots separats i si no ens deixen entrar, ens esperem que surti gent i entrem. O sigui que hem de tenir paciència, que no passa res i tenim tot el dia per fer-ho. No sé si des de les associacions a les que estàs teniu alguna activitat preparada per Sant Jordi o per aquests dies.
Teníem preparat alguna activitat sempre a l'aire lliure, sempre amb mesures de precaució. Per exemple, hi ha una gincana de l'associació Peabody, que és aquella associació d'esport inclusiu per la mainada, tan important, que fan una gincana, hem ajuntat amb Seu Vella, i doncs hi ha aquesta activitat. També hi ha una activitat de tai chi, també a l'exterior. Vull dir que no sé si està allà això.
No, t'escolto.
Allà, i, val. Doncs també activitats a l'exterior. Nosaltres tenim preparada una activitat de tai chi, però és més cap, a, cap al maig ja, perquè sí. Doncs, teníem preparada una per el Dia Mundial de l'Activitat Física el 6 d'abril, bueno, el diumenge següent, però pues, per això també, perquè la professora no va poder realitzar-la perquè està amb una altra de la Covid. Vull dir, és que la, tenim, la Covid està present aquí amb nosaltres.
Sí.
I doncs això fa aquestes activitats.
Clar.
Moltes activitats no es puguin.
Bueno, les podem guardar per l'any vinent, Jos?
Sí, també, clar. I comprar el llibre i la rosa, vull dir, això ho podem fer com tot l'aire lliure, dirigir, gaudir del dia,
i tant. Clar és que molt sí. Important. Deixem que doni la benvinguda a la Laia Rogel, que és la presidenta de l'associació Ab Lleida. Ja sabeu que és l'associació on hi ha moltes, no totes encara, fem una crida des d'aquí, però moltes empresàries, emprenedores, directives, treballadores de la Plana de Lleida i del Pirineu de Lleida. Laia, què tal? Bon dia. Escolta, estàvem parlant del dia de Sant Jordi, que també semblava llunyíssim, és passat demà, és aquest divendres. Eh? Meteorològicament parlant, la cosa sembla que aguantarà, farà bon temps. Sempre he dit el mateix, que encara que Sant Jordi sigui un dia laborable, jo si és laborable no m'importa, sempre que faci bon temps, per entendre'ns, per poder sortir, ni que sigui a la tarda o a l'hora de dinar, que ho he fet molts anys. Vosaltres des de Lleida també teniu preparada una activitat de cara a Sant Jordi?
Sí, nosaltres aquest any hem doble ara.
Te sents doble ara, bueno, jo t'escolto bé, eh?
Sí, vale, una miqueta de bo, perquè estic molestant. Doncs sí, nosaltres des d'Ab Lleida hem preparat la trobada de Sant Jordi d'Ab Lleida i bueno, aquest any hem volgut fer-la presencial perquè bueno, amb tot el tema del Covid doncs, hem anat aplaçant moltes trobades i bueno, la cosa pinta que a partir del dilluns diuen que potser podrem sortir de la comarca i tal, i bueno, doncs, no volem perdre l'oportunitat de poder fer una altra trobada amb totes les mesures de seguretat, a l'aire lliure, però sí, volíem fer una trobada, volíem que les nostres socis puguin tornar a veure. També tenim la sort de comptar amb gent que no són socis, que volen venir a veure'ns i parlar amb nosaltres i conèixer-nos. I la veritat és que està tenint bastanta bona rebuda. I bueno, ho farem al restaurant La Mina, serà un petit vermut. Això sí que tothom tindrà el seu petit vermut individual, al seu espai, amb distància, a l'aire lliure, tot segur, i tindrem la sort de comptar doncs, amb l'Eulàlia Pagès, que és d'Editorial Pagès, que ens vindrà a explicar una miqueteta doncs, tot el procés, no?, de com fer des de que llegeixen un autor, com es fa el llibre, tot, i també moltes anècdotes que al llarg dels anys li han anat sorgint. Uh-huh. I després també tindrem a la periodista creativa que es diu Lorena Metaute, que també ens ha explicat un projecte que ha creat, que són les caixes de conversacions, o caixes de conversacions. I, bueno, és un projecte que vam trobar molt original i vam pensar que, pues, que era un bon dia també per presentar-lo, no?
Escolta, aquesta activitat està adreçada només a socis?
No, és a socis i a no socis.
Val, no, t'ho deia perquè...
Homes i dones, perquè també tindrem la sort de comptar amb homes, per tant, està obert a tothom. I si us voleu apuntar, doncs a la pàgina web d'Ab Lleida teniu l'activitat i allí us podeu inscriure.
Anava a dir perquè si no, a abllleida.cat teniu un botonet on hi fique Feste Sòcia, que també és un bon moment.
també.
És un bon moment per començar. De fet, quins requisits hi ha per fer-se soci d'Ab Lleida? Sòcia.
Bueno, a veure, el més important, evidentment, és que siguis dona, això sí. Això sí que no... dona, o que hi hagi una directiva o empresa, o sigui, una directiva dintre de l'empresa. Val? Llavors, tenim altres socis que són empreses, però perquè tenen directives dintre de l'empresa. Val? Uh-huh. Llavors, pot ser empresària, emprenedora, autònoma, però també, doncs, el que deia, no? Pot ser directiva. No tens per què tenir una empresa directament, però sí estar en un càrrec de mitja alta direcció.
Uh-huh. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, a abllleida.cat, allí teniu, bueno, allí teniu l'opció, és fàcil de veure, Feste Soci, és un botó que surt a la part esquerra, I allí el teniu, us ho podeu plantejar. De veritat que fan moltes activitats, ho anem coneixent aquests dimecres aquí a la nostra tertúlia, però també ens ho va explicant la Laia amb altres entrevistes de les activitats. Evidentment, com tots, com totes les associacions, s'han vist menguades per culpa de la situació, però jo crec que això també és una cosa que a poc a poc anirem millorant.
Temporal, sí, jo tinc l'esperança de que a poc a poc, potser a partir de l'estiu, la cosa està una mica més tranquil·la gràcies a les vacunes i puguem retomar una mica aquesta vida de networking, de trobada presencial, sí. Que som molt conscient i que m'han fet arribar de que els hi fa falta i ho necessiten. Sí, perquè sí, estem sí. Una mica saturats ja de les videoconferències.
Totalment. Jos, et volia preguntar, canviant de tema totalment, de cara al divendres, què prefereixes rebre? Jo sé que ho pregunto cada any. Una rosa, un llibre, una altra cosa, res, les dues?
Home, a veure, com a...
Tu ara demana, dona, tu ara demana.
Jo per això, jo vull les dues coses. Ah. Jo vull les dues coses, i tant. I a més, mira, us faré una recomanació. Venga. Literària. Una petita obra. Diu, bueno, hi ha molts autors d'aquí, moltes autores, Maria Massal, totes moltes persones, però jo ara estava parlant amb una companya i dic, tothom hauria de ser feminista. És una activista africana que va fer aquest petit assaig i és fàcil de llegir i és molt, molt instructiu. O sigui, que està molt bé.
Com es titula?
Tothom hauria de ser feminista.
Tothom hauria de ser feminista.
Sí, bueno. Ja d'allò. I jo sí, jo prefereixo rosa i llibre. Vull dir que els llibres i tant...
Escolta, la rosa clàssica, la vermella...
No tinc preferències, vull dir, estic oberta a lo que és d'allò. Un llibre que també és... no el tinc acabat de llegir, però és brutal, és La plana salvatge del Felip Tallar. Ah. Te ho prometo. És que no té desperdici. La plana salvatge del Felip Gallar és un autèntic, vull dir, fa un recorregut de la història recent, de final del segle XIX, principi del XX, de les nostres terres, i realment el títol és escaient. Uh-huh. Vull dir, quin tipus de persones que hi habitava en aquesta plana? Déu-n'hi-do.
I Laia, rosa, llibre, res, bueno, una altra cosa, les dues?
Jo, pues, rosa i llibre, i si pots un sopar a casa, pues millor, no? Vull dir, ja per la punta del pastel.
Molt bé.
Però us volia recomanar, no l'he llegit, però sí que us vull recomanar L'Acció, perquè una sòcia nostra doncs, està vinculada a l'Associació de Dones també del món rural, i hem tret un llibre que es diu Terra de Dones, Pagesos de Catalunya, de Laura Saula, i fan maridatge amb un vi blanc de Rubió de Sol.
Ah, caram!
I la veritat és que ho he trobat molt original, perquè... fan maridat entre vins que estan fets per dones i llibres que estan realitzats per dones, no?
Caram.
I pues, sí, jo també us enviaré la informació, si voleu, doncs, a les nostres xarxes socials també ho hem compartit, perquè bueno, evidentment ens hem d'ajudar entre nosaltres.
És curiós, Josi i Laia, que a l'espai de gastronomia, de tant en quant, el nostre sommelier ens troba una entrevista d'una dona que és propietària d'un celler,
això. A la Judit Sogas, que és propietària de Rubió de Sols.
D'un celler, i fan vins. Saps que m'encanta fer aquestes entrevistes, però penso, ens sembla estrany, i això vol dir que no estem a la normalitat, que sigui una dona la propietària d'un celler de vins, que no té res d'extraordinari, o sigui, hauria de ser normal, però ens falta encara encara hi ha uns estereotips que costen molt de vèncer,
I tant, bueno, bueno, a poc a poc s'ha d'anar...
No, no, i fan grans vins, i n'he conegut d'excepcionals, i en deu haver de bones i de dolentes, com, igual que d'homens, vull dir, que és tot igual, però em refereixo a aquesta idea que sí, que anem avançant, però encara hi ha aquestes idees preestablertes que ens costen de tombar-les, que no són amb malícia, no?, però que hi caus en aquell moment. Cara, mira, una dona que està al capdavant d'un celler, doncs sí, n'hi ha, i de molt bones.
I tant. Això parlem a vegades amb la Dolors Comis, que és la presidenta de la partida de Grinyana,
la Corrència.
Sí, i ella doncs va fer un calendari, per un 8 de març va fer un calendari tot de fotografies amb dones pageses, però treballant la terra. Uh-huh. I al principi, bueno, doncs és això, costa de visibilitzar, costa de convèncer-les, diu, tu no saps el que em va arribar a convèncer, o dir, elles treballen, però després, a l'hora de sortir, i no quedaré bé, i no sé què, i ella deia, és que no m'importa si quedes bé o malament, m'importa fer el calendari feinejant, que es vegi que treballem de pageses, que es vegi. I ella deia, l'has de tornar a reeditar, perquè hi ha unes imatges molt plàstiques, molt boniques, i aquestes activitats que no són tan habituals en veure les dones, però que n'hi ha, el que passa que són invisibles. Mira, i una dada, ja que diem això de les pageses i els cellers, jo sempre dic el mateix, i la Laia segur que també té aquestes dades. Hi ha un 30% de dones pageses, vull dir, registrades. Mm. Doncs quan veus les manifestacions, quan veus que parlen tots els sindicats, etcètera, no veus una representació a les tribunes del 30% d'aquestes dones. No n'hi ha ninguna. I si n'hi ha alguna, sempre està a la part de darrere. I són dones en davant, i doncs, jo dic, com a mínim, una representació d'aquest 30% no hauria de ser.
Tens raó.
I això, doncs, que és veritat, que a vegades diuen, és que les dones... volen parlar, tenen afany de protagonisme, no és un protagonisme, és que és una altra manera de parlar, és una gran manera de veure les coses, i ja que hi ha aquesta proporció, doncs també hi hauria de ser quan hi ha més manifestacions, quan s'ha de parlar, etcètera.
Sí,
però costa molt. Però bueno, tenim les emissions de ràdio, la vostra en concret, doncs que
No, però pensa que això que... Jos, això que comentaves ara del calendari aquest, per exemple, és una petita acció que si tu al cap de l'any en fas un munt sense pretendre ser el que no és, això és un calendari i arribarà amb un número determinat de persones, però si tu fas moltes activitats, moltes xerrades, moltes propostes, molts titulars al cap de l'any, per mi això és fer feina. Això és fer molta feina, no només la manifestació, el cridar davant d'una pancarta, quasi prefereixo l'altra feina.
Sí, també. No, i mira, ja aprofito, avui estic monopolitzant una premsa, la tertúlia, perdona, Laia, però també aprofito que...
La Laia està prenent apunts i tot, ja.
No, aprofito per recomanar-vos, encoratjar-vos a visitar l'exposició i la que hi ha al Mercat del Pla.
Al Mercat del Pla, sí.
Sí, aquest treball que s'ha fet, que ha vingut de l'Institut Català de les Dones, que va ser exposat molt temps al Palau Robert, que parla de feminismes. Una dada, fins al 2222 no s'arribarà, si continuem com ara, 2222, no hi haurà tota la població mundial que cobro el mateix. Homes,
ens cau molt lluny això, eh?
Precisament, vull dir que
estem a l'any 2021, no?
Exacte.
Sí, no estem a l'any 2221, no, estem al 2021,
No fa massa temps que va sortir un titular al diari que...
201 anys, mare de Déu.
La inspecció de treball havia posat una multa en una empresa perquè el mateix treball les dones cobraven més i com a ser. Tota la societat ha d'entendre en aquest sentit per a equiparar. Vull dir que això, si en un moment donat es feia que les dones a igual treball cobraven menys, això a poc s'ha d'anar equiparant. faran.
Home, és una xifra, Jos, és una xifra que d'aquelles que et fa seure't i dir o estem molt separats o anem molt lents amb igualar les històries. En fi, que re, que arribem a les dues. Jos Farreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé el Sant Jordi, ja m'explicareu a veure quins llibres i roses us han caigut, eh?
Molt bé, moltes gràcies. Tu també, eh?
I, jo també, vinga. Gràcies, Jos. I també gràcies a la Laia Rogel, que és la presidenta de l'Associació Ab Lleida. No sé si alguna vegada t'has llegit el llibre de Cómo ser mujer, emprender y no morir en el intento, que si no hi és, el podríem fer, eh? No, dic, si no hi és, el podríem fer.
Pues sí, dic que...
No, ja és prou complicat d'entendre, doncs imagineu-vos.
Sí,
bueno, Laia, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, una abraçada, cuida't, i a veure, ja m'explicaràs dimecres vinent què ha caigut aquest divendres, eh? Si ha caigut sopar i tot,
gràcies.
Eh?
Gràcies.
Vinga, que nosaltres ja ens plantem a les dues de la tarda. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Recorda que avui és el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació. Maco que és aquest dia, no el coneixia exactament, eh? Va ser triat en aquesta data perquè va néixer un dels personatges més creatius i influents de la història, que va ser Leonardo da Vinci. En fi, escolta, recorda, distància, mascareta, la higiene, evita les aglomeracions, sentit comú, i amb tot això tranquil o tranquil·la que anirem tirant endavant. Soc el Ricard Álvarez, espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Demà, dijous, i tornem puntuals, com sempre, aquí a COPE Lleida. Fins llavors, cuida't molt.